Al matí, amb Mireia Sanz.
La mobilitat és una assignatura pendent a la comarca del Vallès Occidental i a Sabadell. En les darreres setmanes hem parlat de la importància de dotar la ciutat d'unes rondes de circunvalació que permetin que els vehicles no l'hagin de creuar per enllaçar amb la C58. Però el cert és que la mobilitat no és només la circulació amb el vehicle privat, sinó que el transport públic hi té molt a dir. I en aquest aspecte també hi ha algunes mancances i les entitats i els agents del territori en tenen també algunes solucions. Per mirar de desgranar tot plegat ens acompanya el Manel Larrosa, que és arquitecte i urbanista i membre, entre d'altres, de la plataforma Fem Vallès. Molt bon dia, Manel, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
També ens acompanya el Pau Avellaneda, que és activista, professor de Geografia de l'Autònoma i fundador de Postcard City.
Bon dia.
Primer de tot, quines diríeu que són les principals mancances que té el transport públic del Vallès Occidental, de la comarca?
Jo diria que bàsicament és estar integrat amb els altres modes de transport. Sí? Hem construït unes ciutats, un territori, diem, on els desplaçaments són unimodal, els fem amb un únic mitjà de transport, i potser el que hauríem d'anar tendint és a fer un sistema en el que utilitzem diversos mitjans de transport per arribar als llocs. I en cada territori pel que travessem, utilitzem el més adient per fer-ho.
És a dir, la interconnexió que tinguin entre totes les maneres de moure'ns en transport, ja sigui públic o privat.
Exacte.
Manel, tu quina diries?
I una millor oferta. O sigui, no es tracta únicament de reordenar el que tenim, sinó d'incrementar. Tenim unes línies de ferrocarril importants, sobretot al Vallès Occidental, molt menors en l'Oriental, perquè passen només arran de Besòs, però en canvi tenim un sistema d'autobusos que és un desastre total, i en canvi els autobusos haurien de redistribuir a partir de les estacions. Els ferrocarrils són més potents, més ràpids, i a partir d'aquí hauríem de poder funcionar amb autobusos que tremessin i fessin una xarxa comarcal.
Anem una mica a desgranar, perquè és cert que el transport públic hi ha la banda de transport ferroviari i la banda de transport per carretera. Anem al transport ferroviari. Quins són els reptes principals que hi ha damunt la taula? Perquè quin creieu que és el punt prioritari que s'hauria d'actuar per millorar el transport públic a nivell ferroviari, Manel?
A escala del Vallès, que existessin els nodes de comunicació de les línies. Quan agafes ferrocarrils de la Generalitat i te'n vas a Barcelona, doncs passes per Volpelleres, hi ha una estació, però si vols connectar amb la línia de Renfe, que és la R8, que és la línia de Granollers a Martorell, doncs has de caminar 700 metres i tenir la sort d'agafar un comboi perquè passen una vegada a l'hora. No? O sigui, això és ridícul. El mateix passa a l'Hospital General, el mateix passa amb la línia de Vic o amb la línia de Manresa, amb la R4. Per tant, no hi ha xarxa al Vallès, has d'anar sempre a Barcelona, però aquestes línies existeixen, per tant, només construint intercanviadors ja tindríem una malla, una petita malla amb el que ja ara tenim. També hauríem de saber créixer una mica, és a dir, que es va deixar arxivat a la continuació dels ferrocarrils de la Generalitat de Castellà, però ja estem en època de crisi, ja ho reconeixem, i per tant, treure el màxim profit de la xarxa que tenim. I els quatre nodes de comunicació al llarg de l'R8, que és el corredor prelitoral, això seria absolutament urgent i immediat de fer.
Apuntaves aquesta, la connexió del tren a Castellà, és una qüestió que estava molt damunt la taula i que a última hora va desaparèixer i que ara sembla que està totalment, diria, pràcticament tancada en un calaix i molt al fons del calaix, no?
Certament. Quan es va fer la reivindicació de l'allargament dels ferrocarrils a Sabadell i vam plantejar la idea d'anar en direcció a Granollers i en direcció a Castellà, va semblar que el projecte de Castellà es posava sobre la taula. El que passa és que es va fer un estudi informatiu, un estudi previ, que es va aconseguir fruit d'aquella campanya, però aquest estudi informatiu, que no va fer cas absolutament de res del que es havia estudiat per part de la ciutadania, va proposar una línia des d'aquí fins a Castellà totalment soterrada, amb la qual va demostrar que era caríssima. Per tant, diguem-ne, la van arxivar, però és com un, diguem-ne, sabotatge. És a dir, és fer un estudi perquè les coses no surtin, prescindint de propostes que s'havien fet molt més raonables llavors i després, com perquè el sistema fos molt més barat. Si hi ha un trajecte en el conjunt del Vallès per volum d'usuaris que demanaria un transport fixe, doncs seria aquest. No? El que passa que s'ha fet d'una manera molt maldestra i en aquests moments es va aconseguir acabar les inversions d'allargament de ferrocarrils a dintre Sabadell i a dintre Terrassa. A Barcelona s'està treballant amb la línia 9, doncs, que també és un monstre enorme. Però es tornen a plantejar noves línies ferroviàries i, curiosament, es plantegen dintre Barcelona. És a dir, hi ha un lloc on l'oferta és extraordinària, es plantegen noves línies i, en canvi, a la perifèria no hi ha manera. Els agents del Vallès, els ajuntaments, les entitats, hauríem de ser capaços de plantejar una veu en aquest camp, però no acabem d'arrencar.
Clar, perquè la solució per fer arribar el tren a Castellà per on seria?
És continuar la línia actual. El que passa és que si continues la línia actual i es dediques a fer un túnel sota Can Deu i després fas un túnel al llarg de tota la carretera fins que arribes al centre, doncs, i fas túnels i viaductes, és una solució cara. Hi ha solucions més immediates que podien passar, que els vam estudiar, algunes solucions amb trinxera, més solucions amb descobert, respectuoses ambientalment igual, però que no tinguessin aquest trajecte. És a dir, el problema és que quan es va fer el soterrament i es van construir les cotxeres a sota el barri de Sant Julià, i allà hi ha el Parc Nord, i a sota hi ha unes cotxeres enormes de ferrocarrils. Això té un cost extraordinari. Per aquest mateix cost hauria sigut possible construir les cotxeres al Pla de la Bruguera. Ja tindríem una estació al Pla de la Bruguera. Ho vam demostrar amb números, amb les xifres del projecte constructiu, i no hi va haver-hi cap manera. Per tant, diguem-ne, tenim un dèficit de diàleg i de que totes les administracions hi remanguin. En aquest cas, l'Ajuntament de Castellà i el de Sabadell haurien de posar-se una mica en marxa.
Aquesta qüestió és una d'elles. La connexió més fluida entre ferrocarrils i Renfe l'explicaves també ara a través d'aquests intercanviadors, però també una altra de les assignatures pendents clarament és la millor connexió entre els vallesos, és a dir, aquesta frontera que hi ha pràcticament física que passa pel centralisme en Barcelona, no? És a dir, per anar a Granollers, per anar bé hem d'anar a Barcelona, si no hem de començar a caminar, a canviar, o potser no ho coneixem, que també seria una altra opció, Manel.
No, en ferrocarril no hi anem, és a dir, ara si es fes aquesta connexió al voltant de la R8, que és com la línia de ferrocarril per allà a l'autopista, doncs si vols a Granollers tens dues opcions, doncs agafes l'autopista o agafes la carretera de Polinyà a Granollers. Hauríem de poder fer el mateix, en ferrocarril baixaríem doncs, fins a Volpelleres o fins a Barberà, continuaríem la R8 fins a Granollers, o per la carretera de Polinyà podríem tenir un autobús que fes tot el trajecte de manera continuada i amb una freqüència establerta. És a dir, que hi ha solucions i fins i tot d'oferta d'autobusos i de línies, hi ha un centenar de línies al Vallès, el que passa que no estan ni coordinades ni planificades com a cosa coherent.
Clar, l'altre capítol, no sé si vols dir alguna cosa en relació a tot això, Pau, del tema del transport amb ferrocarrils.
Sí, no, efectivament, és el que deia el Manel. Ens falta, sobretot, interconnexions, que és el que deia abans. Diem, xarxa ja en tenim, n'hem d'oferir més bons serveis, més bona oferta, però sobretot el que hem de fer és incrementar i ajudar-la amb aquests nodes, perquè podem intercanviar amb molta facilitat. Aquest és el futur, diguem. Repeteixo, no anar amb un sol mitjà de transport, sinó combinar-la en diversos, sí, per poder arribar als llocs. Va, però doncs, amb facilitats per poder combinar.
Fem-ho així, baixem del tren i anem a l'autobús, que crec que també és un altre capítol en el qual hi ha molt camí a fer a la comarca, perquè podríem dir que el transport públic per carretera al Vallès Occidental és el gran oblidat, és a dir, només agafa el transport públic per carretera aquell que no té un transport públic ferroviari alternatiu?
Sí, clar, és a dir, el problema és que hi ha alguns autobusos que hi ha una oferta molt coixa, és a dir, hi ha uns radials que són les línies express que pots anar des de Castellà o des de Sabadell o des de Terrassa fins directe fins a la Sagrera, Barcelona, però en canvi no tens una xarxa express que comuniqui el Vallès. Si vols seguir la Nacional 150, que és la carretera de Terrassa a Montcada, no tens cap línia. I en canvi són allò pràcticament mig milió d'habitants, és a dir, 200.000 a Terrassa, 200.000 a Sabadell, més Cerdanyola, més Barberà, que no hi hagi una línia cada 10 minuts és com un escàndol. Per tant, són coses molt evidents que a més es podrien resoldre en mesos, és a dir, i això ho hem demanat a la Generalitat, els hem portat esquemes que en termes de 6 mesos facin un plantejament de reforçar les línies que tenim. I a més els operadors també hi han parlat i veuen que és possible. Potser defensen alguna concessió que tenen, que era algun element a defensar, però evidentment amb un plantejament que guanyaríem usuaris i que guanyaríem racionalitat, tothom hi està d'acord. Ara falta que la Generalitat en aquest aspecte s'arremangui. Que els ajuntaments també en parlin. Perquè el problema que tenim al Consell Comarcal als ajuntaments és que tothom es mira a dins el terme municipal i no es miren de portes en fora, quan la seva obligació seria fer-ho. La meitat dels ciutadans sortim cada dia a treballar o a estudiar fora del terme municipal, per tant ja seria hora que els ajuntaments tinguessin una política més activa que servís als seus ciutadans quan resulta que surten del terme.
Clar, deies amb aquests 6 mesos d'un plantejament per reforçar les línies, per on passaria aquest plantejament? És a dir, què és el que s'hauria de fer? Què és el que heu plantejat a la Generalitat?
Hem plantejat un sistema diguem-ne de línies principals, per tant hi ha una certa quadrícula que entenguessis doncs, que pots combinar doncs, dues línies per anar a un determinat destí. En el fons és el mateix plantejament de les línies verticals i horitzontals de Barcelona però a escala de Vallès. Allà són fotimer de línies, eh? Allò poden ser allò una vintena de verticals, 10 de verticals i 10 d'horitzontals com a mínim, no? I en canvi el Vallès amb menys línies seguiríem els principals corredors, arran de muntanya, pel mig de la plana, en els corredors de les carreteres i els eixos urbans principals. Això és relativament fàcil perquè hi ha alguns corredors d'aquests que ja parcialment tenen servei, però no és el mateix posar-ho en un mapa i coordinar-ho que no deixar-ho desatès i desfilat, no? I aquest sistema interurbà també hauria de connectar amb línies urbanes, és a dir, no pot ser que a nivell de Sabadell tinguem un sistema urbà que va per una banda i un sistema interurbà que va per una altra, i que únicament amb Sant Quirze, doncs, perquè hi ha hagut un pacte dels dos ajuntaments i a la mateixa concessionària de TUS, la concessionària de Sabadell, doncs, travessa el límit de terme, però no ho pot fer-ho en altres llocs.
Anirem després al transport intern dins dels municipis, perquè també és un altre cavall de batalla, però per tant estem parlant, Manel, que aquests canvis en termes de 6 mesos no implicarien una inversió important per part de la Generalitat?
No implicarien una inversió important, perquè les companyies hi són, i l'únic que s'ha de fer és la proposta i treballar-ho. En absolut, cap. És una cosa absolutament assumible i a més la Generalitat ja s'ho comença a creure. L'única cosa és que ho ha de posar en marxa aviat i estaria bé que si el conjunt dels ajuntaments s'espavilessin, doncs tindrien podrien tenir un pla fet abans de les eleccions municipals, cosa que no entenc, perquè els ajuntaments, els governs locals no se senten a dir volem que com a mínim aquest pla i l'hàgim començat a treballar i ja sigui, potser no estigui consolidat del tot, però ja tingui una sèrie de plantejaments fets en els propers mesos.
I Sabadell ha de ser, per dir-ho d'alguna manera, el punt d'enllaç de totes aquestes connexions? És a dir, ens queixem, per dir-ho d'alguna manera, que per anar a Granollers és millor anar fins a Barcelona i agafar un altre transport públic per anar fins a Granollers. Sabadell ha de fer aquesta funció de Barcelona o les línies han de ser independents del pas per Sabadell?
És una quadrícula homogènia, en general. Ara Sabadell té unes condicions interessants, perquè està al mig de la plana, Terrassa està més amb un marge, Sabadell està més cèntric, però ningú és el centre de res, és una malla. I és una malla que amb alguns serveis, doncs la R8, la línia de ferrocarril, no passa per Sabadell, passa per Sant Cugat, Cerdanyola, Mollet, Granollers, és a dir, hi ha moltes coses com l'autopista que no passen per dintre Sabadell. Ara, és cert que Sabadell està en una situació molt central, perquè té unes relacions radials amb molts municipis al costat. Per tant, que és el que patim a nivell de transport de vehicle privat, que tothom passa, totes les carreteres passen per aquí. Bé, això amb transport públic et dona una certa centralitat, però no ets la centralitat, sinó que el mapa seria del conjunt del Vallès.
S'ha de repensar també freqüències per fer-ho possible?
Home, clar, aquestes freqüències haurien de ser, totes aquestes línies haurien de ser com a mínim a quart d'hora o a 10 minuts en general, o depenent també dels horaris, no? Però ha de tenir una oferta coherent. I per tant, en aquests moments les línies que hi ha són un caos, és a dir, si vas a Ripollet amb autobús et pot passejar pel mig de Cerdanyola i passar-t'hi doncs 3/4 d'hora, o si te'n vas a Mollet doncs et passeja primer per Santa Perpètua, després es passeja per Mollet, acaba Sant Fost, és a dir, és una cosa que és realment una línia absolutament anàrquica i així és tot, i si vols anar de Sabadell a Lliçà d'Amunt doncs ho tens molt difícil. Per tant, diguem-ne, l'esquema de solució és molt fàcil perquè és una quadrícula i és endreçar línies actuals, però hi ha d'haver-hi aquesta voluntat
dels governs.
Dels governs, és a dir, no depèn en última instància de la competència que té la Generalitat, però no hem vist en el Consell Comarcal, en els dos Consells Comarcals ni en els ajuntaments l'empeny com per resoldre-ho a escala comarcal.
Pau, a tot això que explicàvem, com ho veus des del teu punt de vista? És a dir, què és el que explica que estiguem en aquesta situació a dia d'avui? Què ha passat? Hem perdut uns anys per posar el transport públic en valor? Hem prioritzat massa el vehicle privat i ens hem oblidat del transport públic? Què és el que ha passat per entendre que estiguem en aquesta situació?
Són molts elements, però jo potser per simplificar-ho en destacaria dos, no? Un que és, per sobre de tot, hem posat el cotxe, no? I per tant hem pensat en les infraestructures del cotxe com a ciutadans, diem, hem finançat d'una forma extraordinària les infraestructures pel cotxe i ens hem oblidat del transport públic. Aquesta seria la primera raó, diem, no? La segona raó és que hem segmentat la mobilitat, sí? Hem entès que hi ha uns que van en cotxe, uns que van amb autobús, uns que van a peu, uns que van en bicicleta, i per cada un d'ells volem fer una infraestructura diferent perquè pugui anar des de casa fins allà on hagi d'anar amb aquell mitjà de transport. I aquí és on torno a treure el tema aquest de la multimodalitat. És a dir, infraestructures en tenim moltes, en tenim a la ciutat. Podem anar amb cotxe a la ciutat i fora ciutat, diem, no? Podem, hi ha trams que són més eficients fer-los en cotxe. Hi ha trams que serien més eficients amb aquestes propostes que deia el Manel, per exemple, fer-los en transport públic. Hi ha trams on és més eficient combinar-los tots dos, no? Inclús combinar-los amb altres mitjans de transport, etc. No? Per tant, jo crec que aquest és la gran assignatura oblidada, és el que explica, i també la gran assignatura oblidada.
Hi ha un capítol que és, a banda d'aquest transport interurbà, com tenim els municipis a dins, no? Com gestionem el transport públic dins del municipi, perquè a partir d'alguna manera les estacions no les podem tenir al costat de casa de cadascú, per tant hem de tenir alguna manera per traslladar-nos fins a les estacions que no impliqui agafar el vehicle privat, que estem perpetuant no? una situació de col·lapse intern dins de les ciutats. El Pau ens acompanya precisament en aquest aspecte, no? per una proposta de com ha de ser el transport urbà de Sabadell. Primer de tot, et demanaria, quin balanç fem de com està a dia d'avui el transport urbà de Sabadell? És a dir, està ben repensat el transport de Sabadell a dia d'avui?
Mira, només cal mirar les xifres d'usuaris. Estan estables durant els últims 10 o 15 anys. Sí? On en moltes ciutats s'han fet inversions i canvis importants al transport públic i s'han disparat, ara aquests dies sortirà la notícia de... A Vitòria, l'any 2009, van fer un canvi radical de línies de transport, van passar de 17 a 9, amb una reubicació de les línies, etc. I en aquests 10 anys han incrementat un 78% el número d'usuaris. Perquè van fer una aposta clara, radical, diferent a la que teníem fins llavors. Això a Sabadell no ho hem fet. A Sabadell ens hem anat ajustant. A Sabadell hem entès el transport públic com un element que havia de competir amb el cotxe. I no pots competir amb el cotxe quan el cotxe té totes les facilitats del món. Val? Per tant, has de repensar el sistema. Has de repensar el sistema de transport públic, però has de repensar aquest competidor, que és el cotxe. Val? Si tu poses traves, diem, a l'accés amb cotxe dintre la ciutat, automàticament et pujarà el volum d'usuaris de transport públic, per exemple. No? Per tant, són vasos comunicants una cosa amb l'altra. I això s'ha de tenir molt present. No es pot parlar de forma aïllada de transport públic urbà, si no parles també dels altres mitjans.
Clar, per tant, diguéssim que línies o... polítiques que vagin, per dir-ho d'alguna manera, en detriment del cotxe. Estic pensant avui mateix, no? Hem explicat que hi ha el tall del carrer Sant Pere per convertir-lo en una via per vianants, un dels carrers més col·lapsats pràcticament de Sabadell en moltes hores del dia, amb aquell semàfor que ja deu estar posat precisament perquè la gent no hi passi, però la gent hi seguia passant, no? Aquest seria el camí per aconseguir un transport públic amb més usuaris?
Seria un dels camins, diem, no? És a dir, segurament el camí, hi ha dos camins molt importants, no? Que és potenciar i canviar el sistema de transport públic, però, com et deia, posar fre, diem, aquesta llibertat o gairebé llibertinatge que hem tingut amb el cotxe durant les últimes dècades, no? Tu ara parlaves de Sant Pere, però segurament el carrer Doctor Puig, que tenim just aquí sota, ens passaria exactament el mateix, no? És a dir, hi ha espais de la ciutat que no els podem recuperar, no els podem usar pel transport públic o per altres usos, diem, si no traiem el cotxe prèviament. No? Però no és només els espais de circulació, sinó espais d'aparcament també. Quan nosaltres tenim molta oferta d'aparcament al centre de la ciutat, doncs això fa que hi ha cotxes que vulguin accedir a aquest espai d'aparcament. Per tant, tenim trànsit i necessitem tenir carrers oberts perquè hi pugui passar aquests cotxes. Per tant, hem de construir d'alguna manera tot aquest sistema, no? Hem d'anar reduint les places d'aparcament, hem de reduir l'espai de circulació, etc.
Manel.
Sabadell, tenim una crisi de model. És a dir, durant anys la ciutat funcionava bàsicament amb un eix central nord-sur, amb una gran estació d'intercanvi al voltant del passeig de la plaça Major, que unia les línies nord-sur i les línies est-oest. Aquest espai l'hem volgut cada vegada més espai de vianants i també vam tallar el trànsit per les obres del ferrocarril. I aquest moment, aquest model antic que ens donava com una identitat de ciutat, perquè l'enteníem i que ho reforçàvem amb el transport públic i la idea de com era la ciutat, avui dia això ho hem de canviar. No és possible que tornem a recuperar aquesta estació en aquest punt, perquè ho volem com àrea de vianants, la Rambla s'ha de pacificar, tampoc pot ser que els autobusos passin per aquí, Doctor Puig, carrer Sant Joan, que és un desastre. Per tant, hem de canviar l'escala i hem de canviar el model radicalment. És a dir, ens hem d'acostumar a tenir en el cap una imatge de ciutat diferent. I això passa perquè hi haurà d'haver-hi un transport públic important que passi per les rondes, que no passi ben bé pel centre, sinó que haurà de passar doncs, per la Gran Via, per Somanov, per la Gradella de Barcelona. I aquest canvi de model té unes dificultats de formular-lo, d'atrevir-s'hi i de començar a caminar. Però bé, es podria començar a caminar, doncs perquè el diumenge el centre està completament tallat i per tant seria un bon escenari per assajar solucions de futur.
Clar, per tant, estem pensant en un replantejament total de totes les línies que tenim actuals al transport públic de Sabadell? És a dir, aquest seria el camí?
Sí. Però no és un canviar per canviar, sinó és un canviar per canviar l'estructura de la ciutat, com deia ara el Manel. Primer, tenim una ciutat molt centralitzada. El rovell de l'ou de Sabadell és el centre, etcètera. Un centre que és molt petit, a més, el centre històric, diguem, no? Per tant, el primer que he de fer és rebentar, en el sentit positiu, aquest centre històric i expandir-lo cap a aquestes rondes que parlava el Manel. Hem d'acostar el centre a aquestes rondes perquè quan fem passar l'autobús per aquestes rondes, les parades estiguin a prop del centre, diguem, no? Però hem de pensar la ciutat estructurada no com fins ara, per vehicle motoritzat, sigui transport públic o transport privat, sinó especialment pel vianant. Sí? Hem d'intentar fer el possible perquè tots aquells desplaçaments que siguin possibles de fer a peu, els fem a peu. Val? I a partir d'aquí, tots els altres sistemes han de ser complementaris, sigui cotxe, sigui autobús, inclús sigui bicicleta. Val? Per tant, hem de pensar i hem d'imaginar una xarxa viària de Sabadell principalment per vianants. Sí? Amb tot el que això vol dir. Val? I a partir d'aquí, començar a reestructurar els altres sistemes. Sí? Però en base a això, això com a premissa, diguem.
Aquest canvi es pot llegir com a molt rotund i, per tant, fer un salt, com un salt en el buit, que és impossible de fer. I no és veritat. És a dir, hi ha una transició possible entre la realitat actual i un model de canvi, que és el que deia abans el diumenge. És a dir, podem començar a assajar un escenari d'un centre com a àrea de vianants amb un transport públic potent. I si aquest èxit o aquest model ens el creiem i l'aprenem, l'extrem el dissabte, doncs, que també és un dia doncs, que hi ha una pressió de vianants en el centre, i després podríem anar-lo extenent a més coses. Però l'important és formular el model de final, no pensar-nos que el canviarem d'un dia per l'altre, però sí que hi ha un camí a fer. I per tant aquest camí a fer passaria per aquest reforçament de les rondes, però també per un eix central que la millor el faríem en part. Faríem des del nord fins a la Semenov i faríem des de la Gran Via Rambla doncs, cap al sud. És a dir, hi hauria una transició i un acoplament entre la realitat actual i la futura. I aniríem trobant els avantatges del model més definitiu sense perdre els costums o els mecanismes que tenim absolutament immediats. Però seria possible una transició d'una situació actual que és molt coixa i molt precària, el aniríem aprenent i el aniríem implantant.
I el paper que hi juguen les noves estacions de ferrocarrils és important també per descarregar el trànsit en superfície, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, aquest metro del Vallès, com hem anomenat, amb aquestes 5 estacions que tenim a la ciutat de Sabadell, han de jugar també a fer més fàcil aquest transport públic?
És que ja juguen. De fet, les xifres d'ús de ferrocarrils ja ens diuen que molta gent l'utilitza. Ferrocarril, Renfe no tant, però ferrocarril sobretot, la gent de Sabadell ja l'utilitza com a mitjà de transport urbà. Val? I per tant s'han d'integrar en aquest sistema global. Sí? Perquè a més, torno a repetir, no només ens movem per dintre Sabadell, sinó que ens movem des de Sabadell cap a fora del municipi. Per tant, hem de saber combinar aquests dos espais. Potser hem de fer uns autobusos que ens acostin a les estacions de ferrocarril i a partir d'aquí agafar el tren i marxar de la ciutat. No? Però, per tant, això ho hem de combinar molt bé. Ara són dos sistemes que gairebé diria, exagerant una mica, però que es troben per casualitat quan es troben. Sí? Però no hi ha una voluntat explícita d'anar a buscar aquestes estacions per fer un intercanvi modal que sigui eficient.
Clar, és que s'han inaugurat les 5 estacions i no hi ha hagut un canvi evident, no? En les línies de transport públic, per exemple.
Clar, en les línies de transport públic no, però en canvi en els usuaris sí. Sí, clar, ferrocarrils ha augmentat una animalada, perdoneu l'expressió, però una animalada als usuaris a dintre de Sabadell. Clar, això ha sortit d'algun lloc o altre, o ha sortit d'aquells que anaven en cotxe, o ha sortit dels que anaven amb autobús, etc. Per tant, el que no pots és posar sobre la taula una oferta com és les noves estacions de ferrocarril i no canviar absolutament gens, o no adaptar o no ajustar el sistema de transport públic que tenies prèviament.
Un gran repte damunt la taula, el que té aquesta ciutat pel que fa al transport públic intern i també el transport públic de Sabadell cap al voltant, que ha de permetre també descongestionar Sabadell, no oblidem, que és una realitat que existent. Moltes gràcies a tots dos per haver-nos ajudat a fer una mica de radiografia de la realitat del transport públic a Sabadell. Ens quedem amb que queda molta feina per fer, molta cosa per repensar i que se'n parlarà, jo crec, en els pròxims mesos força d'aquest transport públic. Gràcies al Manel La Rosa per haver-nos acompanyat. Gràcies, Manel.
A vosaltres.
I també gràcies al Pau Avellaneda per haver-nos acompanyat. Gràcies, Pau.
Gràcies a vosaltres.